Meteoterra amb Xavier Coll.
I avui, bona tarda, Meteoterra, dos convidats d'excepció. Un habitual, el Xavier Coll, el nostre col·laborador de la secció. Què tal?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Ens deies que travessant mig Catalunya, des del Pla d'Urgell i Bars d'Urgell fins aquí la Diagonal...
Sí, Segarra, Noia, totes les zones aquestes amb pluja, amb boira i amb bastant fred.
I al matí amb gebre.
I
en canvi aquí a Barcelona, home, la gent va tapada, però comparat amb allà...
Exacte, aquí plugim una mica anecdòtic, més que res, no?
Molt bé. I l'altre convidat d'excepció, Jordi Llavina, conegut aquí a la casa, conegut als mitjans de comunicació, escriptor i periodista. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc, molt bé.
L'excusa que hi sigueu els dos, bé, el Xavier Coll, perquè habitualment hi és cada setmana, però tu, Jordi Llavina, és perquè has escrit, ets l'autor de La vinya i el vi a Catalunya, d'Angle Editorial, i bé, mira com són les coses, que el primer que a mi em va sorprendre d'aquest llibre és la portada, una fotografia preciosa que et fa, doncs això, una fotografia instantània de l'època, molt més dura que l'actualitat, això està claríssim, amb aquesta joia, aquest somriure de la majoria de gent que era, doncs, la collita, no? Però al fons, jo també m'he fixat en què la muntanya del darrere estava pelada, és a dir, que denota que en aquella època la presència de boscos a Catalunya era gairebé nul·la, estaven tots tallats, a la que creixia un bosc de seguida s'aprofitava. Jordi, d'on ve, aquesta és la pregunta inicial, d'on ve la idea de tirar endavant aquest llibre?
Sí, d'entrada, Francesc, és clar, això, en aquesta fotografia de la coberta, com dius molt bé tu, ostres, és una cosa que t'hi fixes tu, que ets del tema amb això de la muntanya, perquè heu de pensar que la muntanya es veu gairebé amb unes fumatos, es veu molt lluny,
sí.
I en primer terme es veu això que deies, no? Un grup que fa la verema, que somriuen, que era una cosa molt poc habitual en fotografies de l'època que retratés la gent treballant. Molt poc habitual. Jo col·laboro al Museu de la Vida Rural a l'Espluga i en tenim ben poques de fotografies que vegi gent serrant o fent botes o bramant i que posin per la fotografia. Esclar, era un moment, fa 100 anys, que això no era habitual. No? La idea és molt senzill. És una col·lecció de llibres que en diuen La Catalunya en blanc i negre. N'hi ha un, per exemple, d'en Permanyer sobre la burgesia de Barcelona, n'hi ha un altre sobre els anys 30, un sobre l'esport, un sobre la infantesa, i es veu que tocava de fer-ne un sobre la vinya i el vi. I com que jo sóc, diguem-ne, del país que hi ha la denominació d'origen més, no sé si més populós o més productora, que és el Penedès, doncs m'ho van proposar.
Les dues coses.
I a bodes em convides, no? Vull dir que ha estat un plaer. De fet, és un llibre amb molta fotografia i poc text, eh? Sobretot el que hi ha són molt de text, de molts peus de foto llargs, perquè eren de 700 caràcters.
Peus de foto, de veritat.
De veritat, sí. Que
de veritat,
són petits,
no per guarnir...
No per passar via, no. Són peus de foto que tenen 700 caràcters cada un dels quals. No? Per tant, és un petit relat, un petit conte que explica aquella fotografia.
Va bé que de tant en tant la pagesia es vagi reflectida en llibres d'aquesta mena. En el cas de la vinya, el vi, un altre cas podria ser el de l'oli. No només per la seva tradició, tan arrelada aquí al nostre país, sinó perquè també posa en evidència no només que eren gent abnegada, treballadora i molt complidora del seu deure, sinó que també eren gent, pues, que jo diria, amb coneixement i amb talent, no? Això que ara es fa tant avui, no?, que sembla com descobert, no?, de la societat del coneixement, la societat del talent. Jo diria que sense coneixement i talent aquesta gent no haurien sigut capaços d'afrontar tot el que van afrontar. Amb esforç, solament amb esforç, no ho haurien aconseguit. I després podem parlar una mica de les circumstàncies que van haver de viure i de quina manera van haver de fer per espavilar-se i sortir-se, no? Una, potser, la més remarcable és la de Filoxera, no? Que segurament que aquí ocupa una part important del llibre,
oi tant,
no?
Oi tant.
Quan... Però tot el que suposa, eh? No només de trauma, sinó també perquè va obrir les portes a la reconversió, a la modernització i a moltes altres qüestions, no?
Just, sí, clar, la Filoxera final 1800, no sé exactament, 78, que entra per Rabós d'Empordà i es va propagant a poc pel país, això canvia radicalment la fesomia del país i també això que deies tu, no? La manera de treballar la vinya, es va haver d'arrasar, de plantar de cap i de nou amb ceps o amb peus americans i per tant fer l'empel i fer una nova manera de conrear tot això. No?
Que un bitxet tan petit, un insecte minúscul com era la Filoxera, i a més afectant a les arrels, perquè si encara afecta la part aèria, que es veu, pues, home, un se'n fa més el càrrec, no? Però un insecte petit, minúscul, que gairebé no s'aprecia i que, a més, mati la planta a partir de les arrels, això és una cosa pues, bastant difícil de creure, no? Si és que un no ho veu, no ho toca, no? Però, a més, com que això va vindre de França, bueno, va vindre d'Amèrica del Nord, que molt bé saps, però aquí a Catalunya va arribar per França, doncs, esclar, no va ser ràpida la seva implantació. I llavors, què vol dir això? Vol dir que durant tots els anys, 15, 20, 25 anys, en els quals hi havia el problema a França i aquí no hi era, pues aquí es va viure bastant, doncs,
amb
l'exportació.
I com més a tocar de França, és a dir, l'Empordà, quan aquella gent els deia, escolta, això d'aquí 5 anys ens vindrà aquí, per tant, és bo que ara arrenquem la vin. I deien, home, que caram, nosaltres tenim una sobreproducció, perquè hem de produir per nosaltres i per l'exportació, sobretot a França. Vull dir que és lògic també el pensament d'aquella gent.
Per aquí, per moltes zones de l'Estat, es va viure una autèntica edat d'or, que es podria dir, si es pot dir així, són 15, 20, 25 anys, edat d'or, perquè, és clar, allà no n'hi havia, necessitaven vi, perquè era la seva base de... I aquí, doncs, pues, esclar, aquí no teníem el problema. Però de quina manera es van haver d'espavilar, no només per portar peus americans que eren, no eren resistents, però intolerants al bitxo, no? D'alguna manera, perquè també els afectava, el que passa és que ho toleraven, no? I els peus d'aquí eren sensibles, tan sensibles com que a la més mínima queien, no? I de quina manera, dic, es van haver d'espavilar tots plegats, pagesos, empresaris, enginyers, tots plegats, dic, per sortir-se'n tan bé, perquè se'n van sortir molt bé, extraordinàriament bé, i no s'ha fet justícia amb això, no? Sempre s'ha dit, pues, això, el que deia al principi, que gent treballadora, abnegada, etcètera, etcètera, i amb els seus esforços fer possible, tal, 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 però lo del coneixement, lo del talent aquell que tenien aquella gent, innat d'alguna manera també, no? Aquella pagesia, jo crec que és per retre'ls un homenatge, i segur que aquest llibre, en part, és el que pretén també, no?
També, també.
A mi m'ha sorprès també, jo us he deixat fer, perquè estàveu... No, home, no, clar, vosaltres enriquiu, perquè en definitiva sou els coneixedors de tot plegat. Tu, perquè has fet el llibre i, evidentment, ell com a enginyer agrònom i diguem...
Del país, també.
Del país
i de la terra.
I de la terra, no? A mi m'ha sorprès, clar, l'has endreçat, diríem, cronològicament, des del camp, etc, la recollida, que si les botes... Hi ha un moment que arribes, precisament, a comentar la plaga de la filoxera, parles de l'enologia de l'època, hi ha dos fotografies que a mi m'han deixat astorat. Hi ha dos fotografies que són les d'un curset a Sant Sadurní de Noia, de viticultura, i a més també un curset formatiu amb la presència de Valentí Roqueta, comentes, a la dreta, i bé, jo em pensava que això era com una moda actual, que segur que aquesta moda actual ha fet que s'estengui per tot el territori. Però potser en aquella època això es practicava amb normalitat, encara que en el país del vi, està clar.
A mi em passava el mateix, jo em pensava que era una moda molt moderna o molt, molt recent. De resultes de la filoxera es van fer moltes conferències, és a dir, hi havia gent, per exemple, a Sant Sadurní d'Anoia, hi va haver una sèrie d'eminències grises, un dels quals en Reventós, de Can Codorniu... Aquells que em van dir els 10 savis de, els 7 savis de Grècia. Ara hi ha una festa que té poca tradició perquè només té 30 o 25 anys, 25-30 anys, la festa de la filoxera, amb foc i amb... I hi ha uns capgrossos que són els 7 savis de Grècia, que són aquelles persones que a final del segle XIX van buscar solucions per veure què es podia fer amb això de la filoxera per plantar cara a aquesta funesta plaga, no? Però en aquell moment ja hi havia molts, d'una banda, conferències per mirar de prevenir tot allò que estava a punt d'arribar, i de l'altra també hi havia, efectivament, molts cursets d'enologia. No? Ara disposem d'unes eines, d'uns mitjans, hi ha una tecnologia, hi ha uns coneixements molt més sofisticats, naturalment, i molt més refinats que no hi eren fa 100 anys, però efectivament ja existia, i el món del vi, el nostre país, ara vull dir Catalunya en general, no vull dir el país petit, ja era una pruïja que tenien molt conscient, no?
Jo voldria fer palesa a un tema molt important també dins aquest sector, que va ser el paper del cooperativisme agrari, no?
Justament. Aquí anava.
Ho dic pel tema dels cellers.
M'ho has tret. Ja em va bé, ja veuràs. Fem una petita pausa, Xavier, i ho introdueixes. Xavier, cooperativisme, cooperatives, associacionisme...
cellers cooperatius.
Sí.
Cellers cooperatius que són autèntiques joies.
No, sí,
i tenien dos característiques curioses, no? Una era la seva funcionalitat i l'altra la seva estètica. En Non de Vades, pues, l'autor de molts d'aquests cellers importants, com el de l'Espluga Francolí, el de Falset, Pinell de Brai, exactament,
que
són
etcètera,
de César Martinell, que és un autèntic deixeble d'en Gaudí, i que són, anomenen inclús les catedrals del vi. No?
Així ho va dir, sembla que va ser el Xenius qui ho va dir, no recordo exactament qui ho va dir, per primera vegada pues va dir això, les catedrals del vi.
I això pues, vol dir molt, no? Vol dir molt, perquè no només van donar una solució als problemes de llavors, sinó donar una solució que avui per avui encara és vàlida i que és reconeguda més que abans, no? Per la seva aquesta doble funcionalitat, la funcionalitat d'una banda i aquesta estètica tan preciosa, tan maca, com avui encara es pot observar amb aquests indrets, no? Vull dir que l'autèntic enoturisme ha de passar forçosament per aquestes catedrals del vi, no?
I a més, ara he anat a parar amb una fotografia que m'ha sorprès al repassar avui el llibre, o que em va sorprendre ara fa dies quan el vaig rebre, les Caves Freixenet amb estació pròpia de ferrocarril.
Sembla que sí que hi arribava, devia haver-hi una petita desviació,
un ramal,
no?
Sí,
però hi era, esclar, el que passa que a més la via de Barcelona, que comunica Barcelona i Tarragona, és a tocar. O sigui, les Caves Freixenet, encara avui, que són molt més grans, en deu fer deu de quan era aquest retrat, doncs ho tenen a tocar, no? Però sí, es veu que hi havia una mena de ramal que ja arribava, no?
Cap a Marina, cap als ports, sí. amb fotografies aquí magnífiques des de Port de la Selva, que s'havien de portar aquestes botes i aquest vi fins a Banyuls, etc.
Hi havia dos ports molt importants, que eren el de Tarragona i el de Vilanova, en qüestió del vi, i a poc el de Vilanova el de Tarragona va agafar més i més importància en detriment del de Vilanova, no? I llavors hi havia, doncs, naturalment els carros que s'enduïen els bucois fins a embarcar-los al tren, i el tren, doncs, els anava distribuint. L'últim capítol justament és dedicat a això, no? La comercialització del vi, la manera de vendre'l, i també la transcendència, o més que la transcendència, la dimensió social del vi i del xampany, allò que a partir dels anys 80 en vam començar a dir cava, i que ara ja cava, ja clàssic penedès i altres coses, no? Però també hi ha, naturalment, com no pot ser d'una altra manera, en un producte immemorial i tan important com és el vi, una part dedicada a la influència del vi en la societat, el pas.
Bueno, uns cellers que s'ubicaven bàsicament a les terres de Tarragona, no? Bàsicament, i això és curiós, perquè cap a Lleida, cap a d'altres indrets, a l'Alt Empordà, vaig emportar aquests llocs, no era tan... Bueno, clar que la Conca Barberà va tenir un paper rellevant en tot això, no? També pels seus líders, líders carismàtics, a més, de ser gent que en sabien, tenien carisma, no? I això, pues, també es podria parlar en un programa, perquè també fora, d'alguna manera, avaluar al seu just terme, pues, aquells personatges de l'època que, d'alguna manera, han quedat una mica oblidats, no? Però bé cert, també, que ara tenim la comarca el Priorat, no?, que tant se'n parla, no?, i que també han fet un esforç impressionant d'innovació, etc. Però l'altre dia llegia, pues, que un senyor ja d'uns 80 i escaig anys, doncs, es lamentava de que en el seu temps, pues, en fi, el Priorat, pues, sí que és cert que hi havia 80-85% doncs, conreat, no?, i que ara, pues, només s'ha salvat la vinya, i que el que no és vinya, el que són oliveres i ametlles, etc., han anat molt de baixa. I això també és una llàstima, perquè, entre altres coses, vol dir que aquella part del territori, que és clar que té una orografia especial, especialment delicada, perquè aquelles freixes, doncs, que ben just passa, doncs, ja no diré un tractor, sinó un animal, no? I les seves zones, bueno, les costerudes, etc., doncs això ho dificulta. Però també és cert que hi ha cooperatives, com per exemple de Gratallops, no? I perdoneu que torno a insistir en les cooperatives, però aquestes estan fent una funció social, no només econòmica, social, molt important a la zona, perquè ha contractat pel seu compte personal, per cuidar-se d'aquelles finques que la gent gran, per causa de que no hi ha, pues, un relleu familiar, doncs, perquè no quedin abandonades, doncs, les conreien, aquestes de la cooperativa de Gratallops, i d'alguna manera reviu una altra vegada tota aquella activitat. I això també és de lloar, no?
Escolteu, ens hem menjat el temps. A mi m'agradaria, veient la conversa entre els dos, que ha estat magnífica i molt, molt enriquidora, a mi m'agradaria que aquest llibre del Jordi Llavina, La vinya i el vi a Catalunya, d'Angle Editorial, i que forma part de la col·lecció Catalunya en blanc i negre, fos la llavor del alguna altra conversa en el futur, aprofitant doncs aquest joint venture d'avui, de vinya, vi, començant per aquest llibre que de veritat que recomano moltíssim. Les fotografies són tendres, són directes, són enriquidores, són explícites. Bé, és el que se m'ha acudit ara mateix.
Ho subscric.
I evidentment els textos que et situen tot plegat i et fan un esquema molt clar de l'època com era i com ha canviat. Escolteu, Jordi Llavina, moltíssimes gràcies. Xavier Coll, com sempre, fins la setmana que ve.
Fins la propera.
O fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Doncs som-hi amb aquest concurs de Meteoterra. Fàcil, com sempre, la pregunta. En quina demarcació de Catalunya es concentren la majoria dels cellers cooperatius d'estil modernista? Premi un exemplar del llibre de Jordi Llavina, La vinya i el vi a Catalunya. I de la setmana passada ja tenim guanyador. L'estimació de l'augment de collita d'olives en aquesta campanya respecte a l'anterior, aquesta era la pregunta, es situa entorn del 10, del 25 o del 50%. Quina de les tres era correcta? Doncs la del 25%. Una ampolla de cava Brut Naturer, Gran Reserva Barrica, gentilesa d'Agustí Torelló Mata, guanyador Josep Cunillera d'Igualada.